Cabana, mar o muntanya.
Dos quarts de quatre de la tarda i aquest proper dissabte farà 5 anys ja de l'1 d'octubre del 2017, el referèndum que va voler celebrar la Generalitat de Catalunya, que la gent es va tirar al carrer per tal de poder votar en aquell referèndum, de les actuacions policials i de tot el que va venir després. Però 5 anys després, quin és el resum de tot plegat? N'hem après alguna cosa com a societat, tant independentistes com no independentistes? I encara, té conseqüències en la política actual? Què hi ha de l'1 d'octubre, les darreres notícies de trencament entre socis de govern? Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanyen avui a la caravana José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. José, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I la diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Si em permets un moment, Anna, aprofito que tenim en José Rodríguez avui d'Esquerra Republicana al Parlament
de
Catalunya. José Rodríguez, què va passar ahir al govern de Catalunya?
Bueno, va haver-hi una crisi oberta el dimarts a la nit quan el grup de Junts per Catalunya va demanar que el president Aragonès passés per una moció de confiança, una qüestió de confiança. Això ha generat una desconfiança entre els dos socis i el president va decidir que perdia la confiança cap al vicepresident precisament perquè era l'únic membre del govern que tenia constància d'aquesta informació i no li va transmetre.
Junts per Catalunya és un partit deslleial?
Jo crec que hi ha unes certes distàncies emocionals entre els dos socis de govern i crec que la cultura de coalició és una cultura difícil de fer a Catalunya i a Espanya, perquè també hi ha tensions entre els socis de govern de l'Estat, a l'Ajuntament de Barcelona. I també hi ha una diferència de criteris en alguns elements estratègics entre Esquerra i Junts. I això crec que a vegades s'expressa de formes que no hi tocaria.
Això és el que passava ahir al Palau de la Generalitat, aquesta trencadissa entre socis de govern. És arreglable tot plegat o no? Com ho veus tu?
Jo crec que ara depèn de com Junts pot encaixar aquesta decisió del president. És a dir, Junts ho feia per fer un toc d'atenció respecte a elements que creu que no funcionaven a l'estratègia independentista. I puc estar d'acord amb ells que potser se'ls ha d'escoltar, ¿vale? Però ho han acabat expressant d'una manera que no, que en aquest sentit sí que crec que les paraules del portaveu van ser deslleials, van ser molt greus. I ara crec que depèn tot de Junts com sap encaixar això i també com pot veure si el que li va oferir ahir el president Aragonès abans de tot això i que segueix vigent, que és com reconduir la línia estratègica a Madrid, amb la taula del diàleg i amb la coordinació estratègica amb les entitats, doncs si vol acceptar aquesta via per treballar-ho junts.
I si no?
Si no, depèn tot ara mateix de la decisió de Junts. Si Junts decideix marxar del govern, doncs la situació serà de govern solitari d'Esquerra i haurem de buscar alternatives per aconseguir tirar endavant lleis i especialment la llei de pressupostos.
L'independentisme té una línia estratègica única?
Jo crec que no hi ha una línia estratègica única en l'independentisme, perquè l'independentisme és un moviment polític, en el sentit que formen part persones amb diverses visions i diverses realitats també en les que conviuen. N'hi ha un espai polític, que és el que majoritàriament, però no únicament, està representat per l'Esquerra Republicana, que té ara una línia estratègica cap a una via de fer créixer el suport social de la independència, tenir un suport entre la societat organitzada, que també són els sindicats, els moviments socials de tot tipus, i que aposta ara per una línia en la que intentant aprofitar una conjuntura política amb Espanya, intentar arribar a un acord que pugui portar un referèndum o algú molt semblant. Altres espais tenen altres línies estratègiques, el que passa que no les tenen plasmades o estan encara en les beceroles o encara no les saben conjuntar amb la situació política actual.
Li he de donar les gràcies avui a José Rodríguez, que venia a un debat polític sobre l'1 d'octubre i hem començat preguntant-li, evidentment, per l'actualitat política. No podem estar al marge del que passa i menys del que va passar un dia com ahir, segueix passant un dia com avui. Deia que volia començar parlant de l'1 d'octubre, Anna, i et dono ja la paraula per començar aquest debat, precisament lligant coses o no lligant-les, perquè no sé si la trencadissa d'ahir és relacionable amb el famós 1 d'octubre del 2017. Tot ve d'allà?
Home, jo penso que tot ve de... ve fins i tot de més lluny. L'1 d'octubre és una escenificació particularment, jo penso, insincera i desafortunada de tot el que podríem dir, doncs, de la degeneració, de, diguem-ne, d'una legítima expressió política del catalanisme, del nacionalisme, amb un independentisme que, evidentment, mai ha tingut intenció de portar fins al final, penso jo, el projecte independentista, per dues raons. Una, perquè no hi ha quòrum, si la societat catalana no està ni molt menys per la feina aquesta, però a més perquè fer-ho realment comportaria uns sacrificis que jo penso que les persones que proponen la independència no estan disposades a assumir. De fet, ara sentia atentament el que explicava aquí el company. Jo penso que és molt difícil gestionar un govern de coalició, sempre ho és, però especialment quan els dos socis competeixen pel mateix espai polític. I, a veure, jo sempre ho he dit, jo penso que el Pere Aragonès és un president que ha vingut per quedar-se, no sé si per sempre, però que té una voluntat de permanència. Penso que se l'ha menys tingut, penso que des de Junts se l'ha menys tingut, com en el seu dia també va ser menys tingut Jordi Pujol, diguem-ne que hi havia gent que es pensava que duraria 4 dies, i bé, va durar 23 anys. Aquí hi ha una pugna per qui lidera l'espai del nacionalisme a Catalunya, que és un espai legítim. Jo sempre he dit, però jo no tinc cap problema amb els independentistes, tinc amics independentistes, tinc amics comunistes, tinc amics animalistes, tinc amics toreros, tinc un problema amb la gent que intenta imposar les coses, doncs, per vies antidemocràtiques. Per exemple, jo penso que l'1 d'octubre va ser un festival d'antidemocràcia. Jo sempre explico, jo vaig viure a Madrid, jo estava a Madrid, i estava molt preocupada pel meu pare, que és un senyor, un votant de Pujol de tota la vida, on es va morir fa poc, el meu pobre pare. Tota la vida havia votat a Pujol, tot el que en Pujol digués, el que digués el president, tot d'una això es va convertir, doncs, en el que es va anar convertint, i et pensaves que el meu pare és capaç d'anar a votar l'1 d'octubre com qui surt a comprar el tortell, i sense saber on s'hi fot, no? I jo tenia por, doncs, que tinguéssim un disgust. Afortunadament no el vàrem tenir, no el vàrem tenir aquest, en vàrem tenir d'altres. Jo, com vaig sentir l'altre dia el president Aragonès proposant un acord de claredat al Parlament, em vaig quedar molt sorpresa per diverses raons. Una, perquè el referent que triava, que era un referent de la política canadenca, estava pensat just pel contrari del que es va plantejar el doctor, estava per acabar, d'una vegada, doncs, matem-ho, la Constitució canadenca no té un article que garanteixi, com en el cas de la Constitució espanyola, la unitat del territori nacional, i tampoc la tenim ni del Canadà ni del Quebec, que era el que intentaven clarificar amb tot això. Ara, jo me'n recordo que quan sentia, pensava, llavors, tot això que es va dir sempre de que l'1 d'octubre era un referèndum, que ja... Pues, tot això, l'Aragonès acaba de reconèixer que no va enlloc, que és inviable, i que tot això, a veure, tot això ha sigut fer molt de mal per no res, molt de mal la convivència, molt de mal tant els que volien la independència, que es van sentir i se senten òbviament estafats, com els que no la volem, que ens sentim escarnits i arraconats. Llavors, a veure, jo penso que, tot i que a mi no m'has preguntat, m'agrada opinar de tot, penso que tot això que estem assistint, que jo tinc molt d'interès, estic veient les imatges del president Aragonès per la televisió, jo espero que sortim ràpidament d'aquest impàs. Jo espero que a l'espai nacionalista la CUP i qui l'hagi d'ocupar, i que s'hi pugui parlar des de l'espai, diguem-ne, no nacionalista, perquè Catalunya s'ha de governar, Catalunya necessita uns pressupostos, Catalunya necessita sortir del sot, necessita sortir d'aquesta profunda decadència amb la que ens anem ensorrant cada vegada més amb tot això, i és evident que a base d'1 d'octubre i de 28 de setembre no la pujarem gaire dret a la paret,
Deia abans que les picabaralles entre socis de govern venen de lluny, no sé si de tan lluny com l'1 d'octubre del 2017.
No, jo crec que l'1 d'octubre va unir no només als independentistes, sinó també una bona part de persones que són més radicalment demòcrates. I crec que la distància estan interpretant no el que va passar l'1 d'octubre ni el que van fer, que jo entenc que des del punt de vista de Ciutadans es creia que va ser un acte antidemocràtic, i m'alegro també que el pare de l'Anna Grau doncs, no patís cap càrrega policial i que pogués fer el que volgués fer, anar a votar o no anar a votar, si només ve la interpretació que es va fer del 3 d'octubre. El 3 d'octubre es va sortir al carrer i van sortir persones també amb banderes espanyoles, acompanyant les estelades. I van sortir persones dels moviments socials que no eren necessàriament independentistes. I van sortir per demanar una solució democràtica. I van sortir en contra de les càrregues policials. Alguns d'ells no van anar ni van a participar l'1 d'octubre, però van sortir el 3 d'octubre. I aquí crec que l'independentisme llavors va fer una lectura equivocada i creia que tot allò era suport a la independència, netament cap a la independència. I després, alguns hem fet una lectura nova i vam entendre que allà hi havia gent que no ens deien que volien independència ja en aquell moment, sinó que volien una solució política i democràtica, que estaven en contra del tap que feia l'Estat i en contra de les càrregues policials, però no necessàriament a favor de la independència. Per tant, de com s'interpreta el 3 d'octubre, no l'1 d'octubre, crec que aquí radiquen les diferències de base d'una part d'independentisme respecte a l'altra. Jo crec que a poc també tothom va sabent en el món el que es mou i el suport real que té la independència, que volta al voltant de la meitat, segons com es miri, a vegades menys de la meitat, a vegades més. I, com diu ha dit l'Anna, segurament falta més quòrum per fer un canvi respecte a un estat. Si això, o com a mínim, el que sí que està clar és que potser hi ha un independentisme majoritari, però dins d'un referèndum amb un acord o un reconeixement internacional. Vale. Per tant, aquest és l'escenari en el que ens intentem moure, una part que no és poc important, sinó som el partit principal de l'independentisme en aquest sentit. I com es llegeixi de l'altre costat, a vegades doncs la CUP potser coincideix en la base en la que nosaltres mirem el món, però la CUP creu més en i que no és incompatible la nostra posició, que el moviment social al carrer és el que pot provocar aquesta suma d'una majoria més àmplia. I una part de Junts també pot estar en aquesta línia, però una altra part de Junts creu realment que hi ha majoria social ara i una força capaç de poder fer el canvi ara, i que si no ho fem és perquè no estem units. I per tant, el problema radica d'anàlisi. No és fins i tot ni tan sols d'escola política ni de valors, sinó simplement de l'anàlisi de la realitat.
Avui estem parlant en aquest Maro Muntanya sobre l'1 d'octubre de farà 5 anys amb José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. També ho fem amb la diputada de Ciutadans al Parlament, Anna Grau. Anna, em deies, durant aquell 1 d'octubre jo era a Madrid. Des de Ciutadans, des de molts grups polítics, també des del Partit Popular, també des del Partit Socialista, he sentit sempre que la gran responsabilitat de tot plegat va ser de la Generalitat de Catalunya. També hi ha part de responsabilitat, segons tu, per part de l'Estat, per no trobar alguna solució a un conflicte que hi és?
A veure, jo és que m'agradaria aterrar-ho una mica, tot això. Vull dir, aquí s'estan establint molts a prioris. Dius, a veure, l'1 d'octubre no va ser un bon dia per ningú. No va ser un dia per ningú, perquè ni allò va ser un referèndum, ni allò va ser un acte democràtic, es van violar moltes lleis, sobretot es va fer molt de mal, insisteixo, la convivència. O sigui, quan gent que discutés si hi ha hagut o no hi ha hagut violència en el procés, doncs, home, jo penso que hi ha hagut molta violència institucional, molta violència social i molta violència civil. Llavors, bé, el govern de l'Estat, el govern Rajoy, jo soc molt crítica per com va actuar en aquells dies, però segurament en un sentit invers de com ho seria el meu company de tertúlia. O sigui, jo penso que el Rajoy no va estar on havia d'estar, que el govern Rajoy, diguem-ne, no va defensar els drets dels demòcrates catalans que assistíem atònits a com es minimitzaven una sèrie de coses. De fet, a veure, aquí s'ha esmentat el 3 d'octubre. El 3 d'octubre va ser una cosa molt important, que és que el rei Felip VI surt per la tele i fa un discurs que per molts catalans com jo és el primer cop que et sents defensat per algú amb tota l'estructura de l'Estat, o que dius, escolti, és que això no es pot fer, perquè aleshores, ja insisteixo, no tinc cap problema amb una persona independentista que vagi pels canals democràtics. Oh, és que pels canals democràtics no me'n sortiré. Bueno, doncs fes una reflexió. Si el que tu planteges pels canals democràtics creus que no ho podràs aconseguir, vol dir que o estàs equivocat tu o està equivocada la democràcia.
Deixa'm preguntar-t'ho diferent. Anna, ja ho anireu veient, que m'agrada tirar pollides, sí, sí, sí. Els convidats. Però si s'aconsegueix un referèndum acordat amb l'Estat i, per tant, entenc que legal, Ciutadans hi està d'acord en que hi hagi referèndum?
A veure, jo insisteixo, estem saltant pantalles. O sigui, jo primer m'agradaria que algú donés explicacions del que va passar l'1 d'octubre. Hi ha causes judicials pendents pel que va passar l'1 d'octubre. M'agradaria que es reconegués el que va passar l'1 d'octubre i m'agradaria que em demanessin perdó a mi i a molta gent de Catalunya pel que va passar l'1 d'octubre. Perquè, clar, aquí sembla que es van provant, anem empalmant jugades mestres amb jugades mestres, i ara ho provo per aquí, ara ho provo per allà. Tot és un fracàs. És un fracàs per l'independentisme, és un dolor pels que no som independentistes, i bueno, aquí es van acumulant desencerts, animalades, fracassos i decadències, i no passa mai res. I encara, si algú, pel que sigui, doncs, en compliment del Codi Penal i de les lleis que es coneixien perfectament abans de la presó, a sobre, doncs, se l'ha d'indultar, perquè si no, escolta, això és una cosa... Si se'ls han d'indultar fins i tot les multes, perquè en un moment donat jo penso que pot haver-hi un consens important a la societat catalana per, diguem-ne, perquè certes persones surtin de la presó, però de fet no hi és perquè no paguin els diners, doncs, que han malversat o que els haguem de pagar dues vegades als altres. És a dir, a veure, evidentment, jo, la meva prioritat ara és fer net de tot això. I dius, oh, llavors un referèndum pactat amb l'Estat. Bueno, escolta, és que això es dius, jo ara provo de prendre't el micro, de prendre't els auriculars i de robar la caixa d'aquí de Ràdio Estel. I si no em surt bé, jo els dic, bueno, i ara pactem-ho, eh? I ara pactem que ens repartim la ràdio.
Ah, ja t'ho faràs amb el director.
No, però esclar, dius, a veure, aquí ha hagut un atracament democràtic a mà armada, i clar, i llavors, diguem-ne, com que no ha sortit prou bé, doncs i ara per les... Doncs potser haver-ho fet al revés, haver-ho plantejat primer per les... Llavors, ara, per mi no té cap credibilitat ningú que plantegi ara un referèndum pactat amb l'Estat ni res, quan no es reconeix que el que s'ha fet fins ara estava mal fet. Clar, o sigui, per mi hi ha una contradicció en termes amb defensar l'1 d'octubre i defensar el que defensava l'altre dia el senyor Aragonès. No, és que tria si vols anar per lo legal o per lo il·legal. I si vols anar per lo legal, lo primer és abominar totalment de les il·legalitats, que tota la gent que està fugida de la justícia comparegui davant de la justícia, doni explicacions, que es demani perdó a les víctimes de l'1 d'octubre, entre les quals el meu difunt pare i jo mateixa, i a partir d'aquí parlem-ne. Si jo ja he començat dient que a mi em sembla, doncs, que, per exemple, que el drama que assistim al govern... A veure, jo penso que les cabres pels seus pecats porten els genolls pelats. Jo penso que, sobretot, a Esquerra Republicana, no només Esquerra, també Junts, però majoritàriament Esquerra, hi ha més gent que vol governar Catalunya, però, clar, quan t'has arribat a la governança de Catalunya prometent unes coses i inflamant uns ànims i parlant d'una cosa que tu saps que no passarà mai, clar, llavors et pots trobar amb que la gent t'ho reclami.
Ara ens parlava una mica de les conseqüències de l'1 d'octubre, que també són aquells famosos judicis, també són aquelles multes, la presó, els indults. A partir d'aleshores, José, s'ha judicialitzat la política o s'ha polititzat la justícia?
Jo ho enllançaria... Primer volia dir un parell de coses, perquè clar, també el debat és cara a cara, entre l'Anna i jo. Sí que hi ha algú que ha de demanar disculpes a l'1 d'octubre. Jo crec que, primer de tot, qui va prendre les decisions de càrregues policials que tothom va veure al món i que van posar en risc, crec que el seu pare. Per tant, no posa en risc qui posa les urnes, posa en risc qui exerceix una violència física davant d'elles. Però, entre altres coses, també, i els demòcrates catalans, la gran majoria no va aplaudir el discurs del rei. Van sonar cacerolades aquella nit. Fins i tot el meu barri, que és Ciutat Meridiana, on hi ha una ínfima minoria d'independentistes, són un dels barris amb menys independentisme, allà van sonar cassoles. I no eren precisament infiltrats de la CUP que van arribar, sinó ciutadans que estaven indignats. I sí que crec que el que hem... l'independentisme ha de fer una reflexió respecte a com aconseguir la majoria que tenia suport el 3 d'octubre, no cap a la independència necessàriament, sinó cap a les solucions democràtiques. I sí que, abans de fer l'1 d'octubre, es van fer uns esforços per intentar arribar a acords des del mateix estatut del 2000, que va ser esmenat el 2010, és un esforç. Després van intentar diversos presidents, Montilla, Mas, van intentar arribar a cosa amb l'Estat, es van plantejar escenaris de poder fer un referèndum acordat. És a dir, ja, i jo provinc d'una escola federalista, vinc del PSC, ara estic a Esquerra, però des de que tinc ús de la raó he intentat treballar per vies acordades i s'han trobat sempre portes tancades. Per tant, no és veritat que no hi hagués un intent previ de vies acordades. Però respecte al que tu em preguntaves, que era la, si no me'n recordo,
si s'ha judicialitzat la política, sí, o s'ha polititzat la justícia.
Jo crec que l'Estat espanyol des d'abans de l'independent de l'1 d'octubre, des de l'inici de la crisi, ha fet un procés de guerra legal o de laufar respecte a aquells moviments que li feien nosa. Per exemple, després de les vagues generals de 2010-2012, dels cicles, es va modificar el Codi Penal per agreujar les penes que es feien dins d'una vaga general. L'article, no sé si és del 35 o alguna cosa així, modificar el Codi Penal només pels sindicalistes. Després van a venir els indignats, les concentracions a les places i tal. Llavors va crear la llei Mordassa. Clar, davant tot i dissident, des de fa 10 o 15 anys, l'Estat espanyol crea una legislació ad hoc i una aplicació de legislació bastant qüestionable on s'aplica aquesta guerra legal contra el dissident. Les proves també, no només és molt evident, crear vagues generals, en canvi del Codi Penal, moviments d'indignats, llei Mordassa. I per tal que diuen la resta de jutges europeus davant les sol·licituds d'extradició, diuen que l'aplicació del delicte de sedició és com molt poc sostenible, no? Molt poc comparable amb les legislacions europees. Per tant, sí que hi ha una judicialització, però no només contra el moviment independentista, sinó contra tota força dissident, fins i tot forces normals com el sindicalisme de classe. I això també, no només s'ha d'afegir també la guerra bruta, perquè una guerra bruta, en aquest sentit, unes escoltes telefòniques de Pegasus o una infiltració en organitzacions juvenils independentistes. Diria que no vull dir que tot estigui lligat, però sí que és veritat que hi ha una certa guerra de l'Estat, del Deep Estat, contra els moviments dissidents, entre ells el independentista.
Anna.
A veure, a mi tot això em sembla una mica llegenda urbana, és un poti-poti coses, però en tot cas jo nego la major. L'independentisme a Catalunya, l'independentisme institucional, fa molt de temps que no s'expressa per vies democràtiques. Si no s'expressa per vies democràtiques, que va optar doncs, per desbordar la democràcia i per desbordar la llei i per desbordar la justícia. Dius, a veure, la millor manera de no judicialitzar la política és no cometre delictes, sinó fer coses que la llei no permet fer. Si no treus la llei, la canvies o proposes canviar-la. Aquí s'ha parlat de molta guerra bruta, l'Alfar, per mi guerra bruta contra tots els catalans que no estem d'acord amb l'independentisme, que patim una guerra bruta constant, una cancel·lació constant, una persecució civil constant, però anant concretament a una cosa que s'insisteix en les càrregues policials de l'1 d'octubre. A veure, les càrregues policials de l'1 d'octubre, primer m'agradaria explicar una cosa. Pel Parlament hi ha Mossos d'Esquadra que vigilen, que garanteixen la seguretat del anava a dir el local, però no és prou respectuós amb la seu del Parlament de Catalunya. Al Parlament no es poden entrar amb armes. Per exemple, hi ha un partit polític que té conductors que fan, com a mínim un conductor que fa funcions de seguretat i que va armat i que se li ha cridat l'atenció perquè no es pot entrar amb armes al Parlament perquè la seguretat del Parlament la garanteixen els Mossos d'Esquadra. Si suposant que jo tingués o algú altre tingués una escopeta, una pistola, doncs no pots entrar. Això té una funció, evidentment, però és garantir la seguretat. Per evitar precisament que hi hagin incidents, o sigui, si els Mossos d'Esquadra no haguessin rebut l'ordre de no fer la feina que havien de fer l'1 d'octubre i de garantir el compliment de la llei i, per tant, que no es cometessin il·legalitats als col·legis, probablement no s'hauria hagut d'arribar a les càrregues policials que sí que es van produir, però tenint en compte, primera, hi ha una il·legalitat prèvia. Dos, han estat molt mitificades aquestes càrregues policials. insisteixo, si jo cometo un delicte, insisteixo, si ara jo us robo tot el que teniu aquí, vosaltres truqueu a la policia i la policia previsiblement em vindrà a buscar, i si jo poso resistència a l'atenció, és possible que passi la nit al quartalillo, i això no és repressió, això és causa i efecte. Però en tot cas, a veure, aquí l'independentisme ha llançat unes propaganda, sí, centenars de ferits, gairebé morts, com qui dius, i a l'hora de la veritat resulta doncs, que eren molt poquets casos que es podien comptar amb els dits de la mà, no amb els de la Marta Torrecillas, amb els dits d'una mà normal, les persones que han estat ingressades. En canvi, haver-hi molts més membres de cossos i forces soldats de l'Estat que es van endur doncs, esgarrapades, coses, i amb la qual jo penso que van demostrar bastanta temprana, perquè allò, si aquests no haguessin aguantat carros i carretes, sí que haurien pogut tenir algun disgust gruix. Llavors, esclar, les coses s'expliquen com s'expliquen, però insisteixo, una de les coses més perverses per mi del discurs és pretendre confondre el que és democràtic amb el que no n'és. Si al meu pare no li va passar res, precisament, no li va passar res, però li podia haver passat si s'hagués vist al mig, si s'hagués refiat d'alguns companys de viatge que tenia, que deien, sí, que està tot molt bé. I jo faria responsable, si el meu pare li hagués passat alguna cosa, jo faria responsables els organitzadors de tota aquella xerrotada.
Ens queden 4 minuts pràcticament. José, fes molt ràpid això perquè us vull preguntar una altra cosa.
Ah, sí, jo respon d'això. La sentència d'exoneració a Trapero i a la direcció de Mossos, de fet, és una condemna a l'actuació policial del Cos Nacional de Policia. El que feien els ciutadans als col·legis electorals no era cap delicte, no hi havia cap delicte que haguessin d'evitar. De fet, no hi ha cap president de mesa, cap organitzador, cap voluntari de l'1 d'octubre, cap membre, cap persona que hagués votat, que tingui cap causa en res, cap. Allà no hi havia cap delicte. I les policies...
Perquè ara t'interrompia milers de persones que tenen causes pendents relacionades amb l'octubre.
Sí, però no hi ha a ningú relacionat amb el votar, anar a votar. Ni
exercir amb l'organització d'un referèndum il·legal, etcètera.
Però
aquesta organització... Milers de persones.
Aquesta organització ja estava funcionant, no s'havia evitat.
Llavors,
deixi'm acabar. I les policies han d'actuar sempre en proporció, oportunitat i congruència amb les democràtiques. No ho van fer el CPN. Ho diu el jutge que va analitzar... La jutgessa que va analitzar la causa de Trapero. I, a més, ho diuen diversos organismes internacionals, entre ells Amnistia Internacional.
El Trapero l'absolen perquè no poden... I perquè té una bona advocada, l'Olga Tuboy, perquè va tenir el bon criteri
el Trapero,
de fer una defensa tècnica i no política. I no
perquè el Mossos va poder retirar més urnes sense fotre cap pal
el
CPN i Guàrdia Civil.
Ningú ha pogut demostrar, i aquesta és la grandesa de la democràcia, que ell fos, diguem-ne... que hi hagués una connivencia entre el major i el català. Per això l'absolen.
Crec que no s'ha llegit la sentència. La sentència diu que Mossos va actuar en congruència, que és com toca.
La sentència del Trapero absol el Trapero. No és una absolució general a l'actuació dels Mossos a l'octubre.
No, absol el Trapero i
molt menys absol ni l'octubre els organitzadors del procés.
I considera adequada l'actuació de Mossos.
Hi ha milers de causes judicials pendents per l'organització de...
No hi ha cap persona que hagués votat, ni ningú cometent cap delicte.
Perquè al meu pare no li va passar res, que si no en tindríeu una més.
Em permeteu una pregunta, ens queden 2 minuts, però és que no vull deixar de fer-los a tots dos perquè en sóc conscient d'una cosa que m'agradaria molt parlar-ne i estaríem moltes hores, però de veritat ens queden aquests 2 minuts només. Sí, és veritat que des de l'1 d'octubre... el que s'ha encès d'alguna manera són les xarxes socials. I déu-n'hi-do de quina manera ho han fet. I aquí és igual de quina banda hi siguis, quina opinió política hi tinguis, perquè tinc 2 persones a la taula a Radio Estel que han aguantat carros i carretes a Twitter i qualsevol ho pot anar a veure. Fins a quin punt us ha sabut greu o us heu sentit atacats o us ha molestat tot el que està passant a Twitter ara, José?
Jo ho faig des d'una situació privilegi respecte a l'Anna Grau, perquè els homes patim un tipus d'assetjament molt diferent, molt més lleu que el que pateixen les dones, siguin del posició ideològica que tenim, perquè els atacs hi tenim, i són durs, i són a vegades molt sagnants, i a vegades acusacions personals, i a vegades atacs en què intenten modificar i condicionar la vida. Tenen un nivell, jo puc sortir a la carrera amb més tranquil·litat que les meves companyes siguin de Ciutadans o d'Esquerra. Però sí que és veritat que el problema de les xarxes socials, especialment Twitter, és que és una caixa de ressonància tancada i cadascú escolta el seu eco. I això és un, sí que és un problema.
Ara, en 20 segons, sisplau.
Doncs primer agrair-li això que acaba de dir, que em sembla que és unes paraules que l'honoren, perquè és veritat el que diu. Home, jo no bloquejo mai ningú. Afortunadament tinc estómac per resistir drets i és un bon termòmetre de per on van els ànims.
I us agraeix una cosa a tots dos, una cosa a tots dos, a José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, i Anna Grau, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, i és que es pot parlar de tot amb elegància. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.